Doncs bona tarda a tothom i benvinguts a la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni, que avui organitzem la ponència sobre la certificació Bicorp com a estàndard de sostenibilitat en la restauració a càrrec de Mar Barri. Primer de tot, agrair a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que és el promotor i patrocinador de totes les activitats que duem a terme a la càtedra. I a part, l'Ajuntament de forma anual otorga entre 5 i 6 beques per dur a terme el màster de Turisme Cultural o de Biotecnologia Alimentària, i aquesta càtedra sempre hi està present. Saludem els participants i fem una breu presentació de la ponent d'avui, a la Mar Barri. Ella actualment és la responsable de qualitat i sostenibilitat a l'empresa Teresa Carles Healthy Foods i, tot i que es va llicenciar en comunicació audiovisual l'any 2011, va deixar la seva carrera per dedicar-se a l'empresa familiar, al restaurant Teresa Carles. Des de llavors ha dirigit i coordinat les obertures tant del restaurant Teresa Carles com del Flax & Kale. Actualment és la responsable del Departament de Qualitat i Sostenibilitat amb un enfocament especial al desenvolupament de producte i servei als restaurants. Entre les seves fites ha sigut aconseguir la certificació Bicorp l'any 2019. Moltes gràcies, Mari, i benvinguda. Si teniu preguntes, les podeu escriure a través del xat i una vegada acabem la ponència les respondrem.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda a tots i totes. Compartiré una presentació, val? Per fer una mica més dinàmic. Bueno, mira, m'has d'habilitar, Mireia, de compartir, s'ha inhabilitat. Ara la Mireia m'habilita. Bueno, la Mireia m'ha presentat molt bé. A veure, doncs jo a dia d'avui sóc la responsable de qualitat i sostenibilitat de Teresa Carles Healthy Foods. Nosaltres, ara us explicaré una mica més del grup, i sóc filla de la Teresa Carles i, per tant, bueno, doncs formo part de la família propietària i fundadora de l'empresa. Això també és important en el sentit de que jo pràcticament vaig néixer amb l'entorn d'hostaleria molt proper, no? Jo, quan vaig néixer, els meus pares tenien restaurant, l'han tingut durant tota la meva infància, i al final és alguna cosa que com us podeu imaginar, forma part de tu, no? L'hostaleria no es desvincula de l'entorn familiar. Llavors, després d'una mica els meus estudis en comunicació visual i em vaig dedicar uns 8 anyets en aquest sector, vaig tornar a l'empresa familiar el 2011, doncs per obrir el Teresa Carles a Barcelona i des d'allí doncs, moltes aventures en pocs anys. Avui parlarem de Bicorp, d'aquesta certificació. Parlarem de Bicorp. Primer us faré una mica de presentació a l'empresa per situar-nos. Després, la situació actual del sector, una situació una mica, un repàs al panorama mundial, als reptes del segle XXI, que és quan neix Bicorp i té més sentit. I després entrarem, revisarem una mica aquest estàndard, com funciona, i el cas pràctic nostre, no, Teresa Carles? Com sempre preguntes al final. Molt bé, el que us anava dient, qui som nosaltres? L'empresa comença l'any 1979 amb el primer restaurant vegetarià d'Espanya, la ciutat de Lleida. Els meus pares, amb la meva mare tenia 20 anyets, el meu pare pocs més. I, bueno, ells van viatjar pel món, apostaven per aquest tipus d'alimentació, estaven molt oberts a noves tendències i realment ningú els hi deparava més d'un any de vida, no? En una ciutat de Lleida on realment tenim una tradició culinària molt, molt diferent a la vegetariana. Però va ser un restaurant que sempre va funcionar molt bé, també doncs era molt creatiu, treballaven molt el producte de temporada, cuinaven cada dia plats nous i la gent hi anava no perquè fos vegetariana, sinó perquè allí es menjava molt bé i sentava molt bé. Era un restaurant verdaderament familiar, treballaven les meves dues tietes, els meus pares, ma mare a la cuina, el meu pare a la sala i nosaltres ens vam criar amb aquest entorn. Doncs ja us podeu imaginar que els caps de setmana ens passàvem la vida a dins del restaurant. Van passar molts anys, gairebé 30, quan el 2011 vam obrir el Teresa Carles. És un restaurant que ja comencen les noves generacions, el meu germà, que dirigeix l'empresa, i jo, i llavors, en aquell moment, que ens trobàvem que havíem viatjat una mica pel món i no vèiem, els vegetarians no vèiem que fossin com el de la nostra mare, no? I creiem que teníem a dins de casa un potencial molt, molt gran a... Bueno, que creiem que triomfaria aquest tipus de cuina. Llavors encara no se sentia parlar molt d'aquesta revolució sana i nosaltres teníem moltes ganes també de portar el vegetarià a tothom, trencar molts conceptes, no? El vegetarià en aquell moment es veia com una cuina avorrida, com un lloc on potser no portaries els teus pares o una parella i encara hi havia molts conceptes, no? I Teresa Carles jo crec que va ajudar a trencar tots aquests conceptes amb un interiorisme molt més maco, amb una imatge molt més fresca. Bé, aquesta va ser la nostra voluntat i doncs portem treballant des del 2011 i prou bé. Ja en aquell moment nosaltres vam crear un obrador a Lleida perquè ens donàvem compte de que volíem fer certs productes que potser no hi havia al mercat, no teníem temps de fer restaurants, em refereixo a pastisseria, la pasta, ens volíem fer tot nosaltres molt casolà, les hamburgueses vegetarianes, i tot això no hi havia tants proveïdors de pastisseria Plan Best i vam fer aquell obrador, que poso de passada perquè a dia d'avui sí que és una dels pilars de la companyia, ¿vale? El nostre obrador i... Llavors, allí nosaltres portem molt temps doncs, fent els nostres sucs colprès, la pastisseria vegana, les masses de pizzas, hem treballat molt el gluten free, ara també la kombucha. Seguim, 2014, tres anys més tard, neix el Flags & Kale. Fem un viatge als Estats Units, ens obre molt la ment tot el que s'està investigant sobre nutrició, sobre alimentació, va haver com una autèntica revolució i vam obrir aquest restaurant pensant en els plats no solament el plaer organolèptic, que és el que acostumem a fer els restauradors, no? Intentar fer-ho tot maco i bo, això també, però també pensant en el valor nutricional. ¿Vale? És un restaurant on té molt en compte els tipus de cocció, per exemple no hi ha fregidora i l'oferta és majoritàriament vegetal, però amb una petita aportació de peix blau, ¿vale? Que és aquesta dieta que s'ha començat a parlar flexitariana, que té molt a veure la salut, no és sol el flexible d'incorporar una mica de proteïna animal amb menys quantitat i de bona qualitat, sinó també tindre en compte els tipus de cocció i que les matèries primeres siguin de qualitat, ¿no? Una dieta flexitariana utilitzaria tots els grans integrals, no entraria, doncs, per exemple, un sucre refinat, intentaria portar una dieta que ens ajudi a portar una vida sana i a portar una dieta nutricionalment molt equilibrada. El Flags & Kale per nosaltres va canviar també la història de la nostra casa, la nostra família, perquè va ser una revolució i en aquells moments, 2014-2015, va començar a explotar tot el menjar sa, tot l'interès de... Potser una mica abans, no, les aquestes coses no passen tan lineal, no? Però va ser una autèntica revolució que encara jo crec que l'estem vivint, de la gent preocupant-se de què mengem, com mengem, quina és la procedència i què hem de fer per portar una dieta equilibrada i estar sans, no? Flags & Kale, unes quantes imatges i els processos de coccions, això ja us he explicat. A dia d'avui, com estem? Tenim 8 restaurants operant a Lleida, el de tota la vida, amb una localització més nova i més modern. A Barcelona tenim 3 locals, 4, perdó. Madrid, des de final de 2019, i la Roca del Vallès. Per altra banda, el 2018 vam renovar el nostre centre productiu, vam continuar apostant per les Terres de Lleida, som d'allí i amb orgull tenim el centre productiu amb aquest entorn i el vam renovar, el vam fer molt més gran. A dia d'avui, degut a la pandèmia, l'obrador ha esdevingut el focus de la companyia perquè estem traient des d'aquest any, bueno, aquí tenim més imatges de l'obrador, que és força gran, una imatge aèria i els nostres camps de quel que tenim allí mateix, doncs estem començant a traure productes empaquetats directes a l'usuari, pensats per altres canals de consum, no tant per hosteleria com podria ser supermercats, que estem en uns quants supermercats, bon preu, ametller, i també pel nostre e-commerce. Hem tret les kombuches, els sucs, tots els snacks vegetals, les granoles superbaixes amb sucre, totes sense gluten, els snacks són snacks que no són fregits, són tots fornejats, bueno, tenen tots una història detrás de nutrició. I també estem amb els plats preparats, que ha sigut un gran repte per nosaltres, plats que teníem al restaurant amb un format més per menjar als supermercats o també els poden comprar pel nostre e-commerce, que és aquest, no? flagsandkale.com. Aquests som, bueno, això som nosaltres, una radiografia al grup, dades 2019, finals de 2019, la pandèmia ha trencat moltes dades d'hostaleria, òbviament. 14 milions d'ingressos, més de 250 treballadors, tancàvem a 2019, 900.000 clients al restaurant, 500.000 seguidors a redes socials, aquests 8 restaurants i el nostre centre productiu. Nosaltres, des del principi, sense saber-ho, els meus pares, però ja més definit, més endavant, la nostra voluntat, intentar, a través de l'alimentació, promulgar un món més sa, més feliç i més sostenible, aconseguir aquest canvi a través de l'alimentació saludable, a través de la innovació, que és un pilar de la companyia, la tecnologia, al servei de la sostenibilitat i de la salut, la divulgació i un altre pilar, sostenibilitat. Què fem? Elaborar els productes clean labels, innovadors, atractius i sempre intentant que siguin sabrosos, sans i sostenibles. Molt bé, arribats a aquest punt, cap al 2018-19, que nosaltres estem al nostre creixement, al nostre moment de creixement important i amb un pla ambiciós, ens plantegem i estem creixent a nivell equip, a nivell mandos intermitjos, a nivell noves apertures, ens plantegem de quina manera nosaltres podem assegurar aquesta missió a llarg termini i també assegurar que tot aquest creixement suposi també un creixement del nostre impacte positiu i no a la viceversa, no? I és quan ens posem a pensar de quina manera podem donar aquesta credibilitat al consumidor amb alguna certificació o amb algun procés, o de quina manera comuniquem això i fem que passi i que sigui real, no? Com establem també aquestes línies vermelles que no volem traspassar. D'alguna manera, com que la nostra activitat empresarial promogui i generi un impacte positiu a la societat i el medi ambient. I arribem a la certificació B Corp. Però abans de parlar de la certificació B Corp i per entendre una mica el sentit que té aquesta, us vull fer un petit recorregut en quin entorn surt la certificació B Corp. I és en el que té sentit, no? Ens trobem amb uns reptes del segle XXI, sobretot jo veig molt certes el 2015 com un any bastant degut a l'acord de París i l'establiment dels objectius de desenvolupament sostenible, un any on el món una mica fa el focus de veritat, les institucions, amb totes les problemàtiques que tenim, no? Els reptes del segle XXI, la crisi mediambiental és evident, és molt preocupant, encara més exacerbada pel Covid. Sabem tota la relació del virus amb la destrucció mediambiental del planeta i el gran repte que tenim la humanitat per la continuació de moltes de les espècies, entre algunes potser nosaltres, no? Per altra banda, ens trobem amb un consumidor, amb unes noves generacions, que es plantegen moltes coses, que ja no són com nosaltres, que han vist un creixement i bueno, es plantegen si el seu consum, si la seva manera de dedicar el temps, si la seva feina, si el que consumeixen, doncs té sentit o no, i es fan ressò de tot aquest moment. I després tenim una desigualtat social persistent, que ja això ho portem des dels principis de la humanitat, jo crec. A nivell mediambiental, això ho passaré molt ràpid, perquè són temes enormes, no? Però el que vull fer hincapeu és que quan comencem a parlar de crisi mediambiental potser pensem molt en els cotxes i en aquestes xemeneies traient fums i en aquestes ciutats enormes, que sí, però hem de ser molt conscients que un dels principals contaminants del planeta és alimentar els éssers humans. I tenim el gran repte de com alimentarem aquests 9.000 milions de persones a meitat de segle que s'espera, no? Aquest creixement de 2.000 milions de persones més a la humanitat. Aquí he posat algunes dades. El sistema agropecuari genera un 20% de les emissions d'efecte hivernacle, sent un dels grans problemes el consum exacerbat de proteïna animal. No, jo en cap cas diré que sigui dolent menjar proteïna animal, no ho penso per a res. De fet, jo Parlem de l'abús de la mateixa i d'una indústria intensiva que és la més contaminant del planeta. Ja sigui perquè per alimentar a tota la ramaderia es necessiten gran part dels camps de conreu. Aquí hi havia una dada que el 55% dels cultius alimenten a persones, la resta alimenten als animals que necessiten per consumir. Ja sigui per això o per la contaminació que suposa el consum d'aigua, els gasos d'efecte hivernacle o els excrements, els residus que provoca, no? Què passa també amb tot això? Que s'està buscant aquesta dieta del segle XXI que ens doni cabuda a tot, ja sigui mitjançant també la tecnologia per aconseguir una agricultura més eficaç, i sumat el problema de que cada cop més hi ha societats que abans eren pràcticament vegetarianes i ara estan creixent, o sigui, estan creixent econòmicament i també demanden de més consum de carn, com podria ser l'Índia. Vale? Bueno, amb tot aquest entorn mediambiental, per primera vegada l'acord de París, un acord vinculant, jurídicament vinculant, el 2015, que se reuneixen els països per parlar de com ens hem de posar les piles amb aquest problema mediambiental. Per altra banda, tenim un consumidor que cada vegada es fa ressò de, doncs això, de l'abús del plàstic, un consumidor que es parla del nou consumidor com que basarà la seva decisió de compra en funció de l'ètica i la transparència d'una empresa, de la sostenibilitat que hi hagi darrere. Un consumidor que va creixent el mercat de vegans, vegetarians i flexitarians, perquè cada cop està més preocupat per aquests temes. Segons un estudi de la consultora Lantern, el 2020 ja són 4 milions d'espanyols, vegans, vegetarians o flexitarians, i la seva decisió és 1, salut, 2, mediambiental. Vale? En tot això, per acabar amb aquest entorn en el que surt, en el que neix Bicorp, desigualtat social, podríem dir moltes dades, però aquí el que vull parlar és dels ODS, no? Que en 2015, en aquest entorn en què ens movem, per primera vegada es fa un acord sense precedent de 193 països que s'estableix l'Agenda 2030, aquests 17 objectius, que són els 17 àmbits en els que hem d'actuar per tal d'avançar d'una manera sostenible al planeta. Els 17 objectius són aquests. El treball dels ODS és brutal. A cada objectiu està baixat tota la problemàtica, de quina manera es pot actuar, després es fa reportes anuals de tot el que s'ha avançat, què hauríem d'anar fent. Em sembla un treball molt i molt potent per fer-te una radiografia de com està el món avui en dia. El que trobo interessant d'aquests ODS és que per primera vegada, o potser ja s'havia parlat abans, però fan molt, molt incapeu a que el canvi funcionarà si ens juntem organitzacions públiques, ONGs, individu de peu i sector privat. Es fa molt, molt, molt incapeu al sector privat, no? Com a també responsable de la consecució d'aquests objectius o del desenvolupament sostenible del planeta. M'està venint tot el sol, per que em giro. Vale. Dintre d'aquests objectius, un d'ells, salut i benestar, com la nostra activitat, què pensareu? Vale, salut i benestar, segur que l'objectiu, quan entres, te parla de moltes poblacions del món que no tenen accés a una salut, a una sanitat bàsica, per exemple. Sí, però els ODS també parlen de tota aquesta societat on l'obesitat infantil no para de créixer, o les morts per enfermetats cardiovasculars i les enfermetats relacionades amb l'alimentació són molt persistents. Val? Llavors, arribat a aquest punt, ens podem plantejar, ha fallat aquest sistema capitalista que portem, bueno, que portem molts anys funcionant al planeta? O sigui, estem en el moment, podríem dir que estem amb el moment amb més evolució del ser humà, però ens trobem amb aquesta situació tan... Espereu, que aquest vídeo hem de sortir i entrar. ens trobem al moment de més evolució del ser humà, però amb uns problemes que no aconseguim solucionar, sinó més aviat van a més, no? Ha fallat el sistema, ens preguntem?
Marc, que no veiem.
Ai, quina pena, espera't. Sí. Ara, perdoneu, eh? És que val la pena el vídeo. Ja el tinc. Ara sí, eh?
Sí, perfecte.
The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus.
Torno a compartir la presentació. Vale. Vale, aquest vídeo seria per introduir B Corp en el moment que surt, no? En un moment en què realment és com molt evident la necessitat de replantejar-nos si el sistema està funcionant i com podem generar un model econòmic més inclusiu i més regeneratiu pel planeta i per la societat. Llavors, B Corp és una certificació, però va més enllà, és un moviment. És un moviment que vol liderar aquest canvi sistèmic i aquest canvi de model econòmic per donar resposta, doncs, a aquestes noves societats i també generar una altra manera de valorar l'èxit econòmic, l'èxit de les empreses. Val? Podríem dir que l'empresa del segle XX es centra en la creació de valor sol per l'accionista i molt curtplacista, era benefici sense mirar altres conseqüències. El segle XXI sorgeix la necessitat de crear un nou model d'empresa que tingui en compte a més actors, a tots els stakeholders, però també que pensi més a llarg plaç, en coses que potser no seran amb un rendiment tan ràpid, però a llarg plaç potser són molt més positives per tota la societat. B Corp es parla molt de using business as a force for good. Llavors, totes les empreses B Corp serien de triple impacte, tenint en compte l'aspecte econòmic, l'aspecte social i l'aspecte mediambiental, com els tres eixos, però a part, moltes d'elles també són empreses amb propòsit, és a dir, empreses que sorgeixen perquè la seva missió doni solució a una problemàtica, és a dir, la seva activitat econòmica en si doni solució a una problemàtica. Podria ser el cas de Holaluz, no? Tenim un problema amb el combustible fòssil i és una empresa que neix amb voluntat de fer créixer les energies renovables o alguna altra empresa, per exemple, Fènix o Togo, no sé si coneixereu, que són empreses que surten per donar resposta al malbaratament alimentari, que són unes plataformes on els restaurants, els supermercats, poden penjar producte que es farà malbé el dia següent, hauran de tirar al desperdici i la gent el pugui comprar més assequible i el pugui fer ús d'aquests aliments abans de que siguin rebuig, per exemple, per posar un exemple. Si dir d'alguna manera que els últims 20 anys hem tingut certificacions de producte o de procés, de qualitat, de producte, un producte ecològic, fair trade, tenim moltíssimes, o de processos com una ISO o seguretat alimentària, una IFS, una BRC, però són certificacions que no tenen en compte com està constituïda l'empresa, com es tracta els seus proveïdors, com incideix amb la comunitat en la que s'estableix o quines són les seves condicions laborals o com, quin desenvolupament mediambiental, quin impacte mediambiental té o si tan sols l'evalua, no? B Corp va més enllà i és una certificació d'empresa, té una certificació que engloba molt més que el producte en si, sinó tot el que té a veure per arribar a portar a dur a terme aquesta activitat econòmica. El moviment B Corp avui és un moviment que neix al 2004 als Estats Units. Són tres nois que es venen en una empresa que era molt exitosa i que l'havien treballat molt i havien fet molts plans xulos de amb els treballadors i així, i la venen i se'n donen compte que l'accionista sol se preocupa per què traurà d'aquella empresa a nivell econòmic i bueno, replantegen una mica aquest model, però la certificació pren força a partir de l'última dècada, no? A partir del 2010 i sobretot el gran creixement a meitat d'això, 2015 i així. A dia d'avui són 3.800 B Corps en tot el món, amb 150 sectors, 70 països i aquest objectiu comú, no? Redefinir el sistema econòmic i el sentit de l'èxit i del benefici. On estem establerts? Bueno, on estan establerts? Amèrica del Nord, Canadà, el número 1. Europa, doncs, està força instaurada. També Amèrica Llatina. Bueno, ja ho veieu. Espanya. Espanya ha anat creixent. Ha començat el 2014. El creixement és gran anualment. A dia d'avui, 90 companyies B Corp, amb 8.000 treballadors. I important, quedeu-vos amb aquesta dada, que unes 4.000 companyies estan registrades i estan fent l'avaluació d'impacte B, que ara entrarem, que és amb això de la certificació. És una comunitat molt maca, perquè després també hi ha moltes trobades ara digitals i compartim moltes coses de bones pràctiques, casos, problemàtiques. És un moviment, al final, no? Es fa molt networking. Empreses, B Corp, que puguem trobar també a Espanya. Tenim Veritas, tenim Hola Luz, tenim Patagonia, Hemper, Danone, una empresa molt gran, Triodos Bank, també, Ecoalf, força coneguda. I quins requisits? Com treballa la certificació B Corp? Tenim aquesta avaluació d'impacte B, que és una eina, com us he dit, gratuïta i oberta a tothom, que ara entrarem, que treballa diferents aspectes de l'empresa, com per fer-te una autoavaluació, la pots fer anar per una autoavaluació i després també per procés de certificació, seria a partir d'aquesta avaluació, d'aquestes preguntes, qüestionari. Pots arribar a 200 és la puntuació màxima de cor, no hi ha ningú, i per ser certificat has d'arribar fins a 80. Després és una cosa molt positiva de la certificació, que cada 3 anys que es compleix un cicle, doncs tu t'has de posar objectius i anar pujant de puntuació, amb el que també te fa un pujar a una millora contínua i anar avançant i posar-te propòsits. Això seria com funciona. Després t'auditen, un cop tu decideixes estar certificat i has fet aquest qüestionari, has arribat als 80 i alguna cosa, creus que has arribat, doncs t'auditen i llavors has de presentar molts documents i molta informació, no?, que verifiqui tot el que estàs plantejant. Marc legal, has de canviar els estatuts de l'empresa. Les B Corps, a nivell legal, has d'establir el teu compromís social i mediambiental en la teva activitat, canviant davant notari els estatuts constitutius. I transparència, totes les puntuacions d'on se publiquen, es poden consultar i any rere any se presenten memòries de l'activitat, les empreses. Aquest impacte assessment, ara entrarem, aquesta eina que és gratuïta, com us dic, que podeu entrar i em sembla molt xula per entrar a veure tot el que pot aportar una empresa per fer una autoavaluació o per veure com podem avançar en gestió empresarial de manera sostenible, és l'impact assessment. Ara entrarem i té 5 apartats de treball: la governança, treballadors, comunitat, medi ambient i client. ¿Vale? Governança, es tracta en temes de missió empresarial, del producte en si, de la nostra activitat que volem fer i també de manera de governar, és a dir, de l'estructura empresarial, qui té participacions, de quina manera l'empresa capacita els seus directius o mandos intermitjans perquè portin a terme aquesta missió, perquè tinguin en compte decisions mediambientals i socials a nivell de presa de decisions. treballadors, doncs, aquest apartat englobe tot el que són condicions laborals, beneficis laborals, formació, tot el que tingui que veure amb treballadors també, polítiques d'igualtat i de diversitat, no? I protecció dels diferents tipus de treballadors segons la seva ètnia, sexualitat, tipologia, raça, el que sigui, religió. Comunitat, fa focus a la comunitat on opera l'empresa, amb el seu impacte en aquesta comunitat, i també és molt important en aquest apartat tota la gestió de proveïdors, val? Dels proveïdors entrarien en aquest apartat, que és un dels grans gruix de la certificació. I després també, doncs, bueno, són moltíssims punts, no? Doncs, des d'un compromís cívic, donacions, col·laborar amb problemàtiques de la comunitat on s'opera, el punt de medi ambient, bastant evident, i clients, no? Intentar solucionar problemes dels clients o donar solucions a possibles problemàtiques o arribar a solucionar, a veure, arribar amb clients que potser tinguin més poca capacitat i necessitin més el teu servei, no? També conèixer i oferir-los aspectes segurs i tindre una interrelació, no? Si entrem a algun... Espereu, que entrarem a l'avaluació, perquè així la veureu físicament i després vosaltres ja la trastegeu. La tinc aquí, espereu. Ho esteu veient, no, ara?
No, has de deixar de compartir i llavors...
Vale, vamos allà. Que és un moment, això. I ara torno a compartir. Vale, entraríem a la meva. Jo tenia oberta. Ah, aquí. Vale. Aquesta seria la plataforma, aquesta seria la nostra. Esteu veient, oi? Sí, vale. I aquesta, bueno, té moltes cosetes, eh? Després també té moltes... et pots marcar objectius, te proposa coses per millorar... hi ha molts apartats, però la part bàsica, doncs, són aquests 4 punts i totes les preguntes. Si entres a la part de treballadors... Aquí tens tropecientes mil preguntes. La veritat és que és un procés intens. Iniciatives per augmentar salaris, cobertura de salut, beneficis de salut, programes, quantitat de treballadors parcials, fixes, temps complet, no? Bueno, és una eina que omple moltíssimes coses i a mi em va ajudar moltíssim. Al principi va ser al·lucinant tot el que una empresa pot tindre incapeu, no?, amb la seva activitat, te fa pensar molt, no? Bueno, jo això ja us ho deixo com una cosa que vosaltres pugueu fer anar, i com us dic, és gratuïta i aquí està per si li voleu dedicar. Nosaltres ens vam certificar al final del desembre 2019 amb una puntuació de 86 de 200, amb 80 ja estàs certificat. Va ser un procés d'un any, més intens 6 mesos, no? On nosaltres ja vam començar el procés d'auditoria i bé, una mica, si després voleu conèixer més del procés. Amb això tenim moltíssima fe, és sol el principi. Vam fer molta adaptació. Després sí que també és veritat, ha vingut aquesta pandèmia, just nosaltres estàvem certificats i moltes cosetes que teníem uns plans molt xulos per tots els treballadors i així. I bueno, el Covid ha fet més que res, perquè molts dels treballadors els tenim a casa, no? I molts amb ERTOs a l'hostaleria i moltes coses, doncs les hem tingut d'anar posposant. Per nosaltres és sol el principi i és un model que ens encaixa i que volem seguir pel nostre creixement com a marc d'actuació. Quan entrem a la nostra avaluació d'impacte, al nostre cas pràctic, l'anirem resseguint una mica també amb aquests 5 paràmetres, B Corp. Missió i compromís és una de les parts que B Corp valora positivament la nostra voluntat d'intentar oferir productes que ajuden a alimentar millor i divulgar amb tot aquest, apartat, amb tot aquest tema.
Marc, comparteix-nos la pantalla, que no veiem. Tranquil·la, que anem entrant i sortint, no et preocupis.
A veure, perdoneu, eh? Sí?
Sí, perfecte.
Vale. La diapo d'abans, res, era el 86. Doncs amb temes de governança, hem estat treballant codi ètic i de conducta, treball un canal de denúncies. Hem estat treballant molt capacitació i formació dels treballadors, amb especial incapeu a la gerència amb tots aquests temes, no? De que siguin que siguin unes variables que s'hagin de tindre en compte amb el seu desenvolupament i amb les seves decisions. De fet, part de la seva evolució professional o els seus objectius de desenvolupament van lligats a consecució d'aquests objectius. Vale? Després també transparència financera i estructura empresarial dins del grup. Bé, aquest tema és molt més potser de papeleo i de missió i del negoci en si, que una mica us he estat explicant. A nivell de treballadors, aquí entraria tot el que són condicions laborals, formació, capacitació, promoció interna, i aquí nosaltres hem estat treballant molt perquè moltes coses d'alguna manera ja les fèiem, però de manera informal, és a dir, no estaven establertes, s'estava fent, doncs, bueno, més o menys, òbviament, segueixes la normativa legal vigent, no?, però és anar una mica més enllà, no? I pensar quins beneficis de treballador o de quina manera puc fer que aquest entorn laboral sigui atractiu i d'alguna manera els treballadors també puguin ser partícips i d'aquesta manera fer real la nostra missió en el dia a dia. A part de que, bueno, el sector de l'hostaleria, molts el coneixereu, doncs també hi ha molta rotació i és un gran repte, no? Poder tenir equips sòlids i de llarg plaç. En aquest sentit, bueno, estem treballant, ja us dic que aquest apartat d'alguna manera hem pogut establir moltes polítiques i estructurar i formalitzar tots els temes. Moltes cosetes a implantar, doncs, s'han quedat una mica troncadetes de moment i bueno, esperem aviat poder tindre tot l'equip de nou amb nosaltres. La idea és generar llocs de treball justos i fomentar aquesta participació, també millorar en competències, oportunitats, treballar amb col·lectius de risc d'exclusió, que després us explicaré una mica millor, i anar treballant a la mesura possible amb beneficis addicionals per als treballadors. Nosaltres, un dels nostres punts forts amb aquest tema és la formació. Nosaltres la formació portem 2 anys treballant-la moltíssim, amb aquesta intranet, fem uns plans d'incorporació, fem un mentoring i després també oferim formacions més específics, les que ho vulguin fer, i capacitació per pujar de lloc de treball. Això seria en cas d'hostaleria, en cas d'obrador, els plans a headquarters, perquè serien diferents, no?, en funció del lloc laboral, però sí que estem oferint molta formació als treballadors. Nosaltres, d'alguna manera, tindríem 3 tipologies de treballadors molt diferents, des de treballadors d'hostaleria a obrador, no té res a veure. Hostaleria, nosaltres estem treballant a dia d'avui amb 25 nacionalitats diferents, una barbaritat. I és que tinc un sol aquí al mig. I a l'obrador, per exemple, és un entorn molt més de Lleida, gent molt més local, vull dir, tenim realitats diferents i el que necessita un treballador d'una localització no és el que necessita l'altre ni la seva problemàtica i després tenim tot el treballadors d'oficines, que és una altra formació, un altre nivell formatiu i una altra manera d'entendre, doncs, el lloc de treball, no? Vale. Comunitat. Aquí, com us he comentat, el tema dels proveïdors és molt, molt rellevant. Normalment, els proveïdors els elegíem, doncs, pel seu producte gairebé exclusivament. Aquí mirem més enllà d'interessar-nos pel tipus de proveïdors, per la seva desenvolupament a la comunitat on opera, per les seves polítiques mediambientals, per la seva constitució, primant els proveïdors independents i sobretot del lloc on estàs operant. No? Aquí també hem tingut de baixar una política de proveïdors i mirar de quina manera conèixer més els nostres proveïdors i fer acords a llarg termini i buscar unes relacions molt de cooperació. No? Aquí també doncs, entra molt tot el treball amb la comunitat de Lleida, que és on operem, és on creiem que podem incidir més, també operem a Barcelona en altres llocs, però sí que creiem que a Lleida, amb tot l'apartat agricultura i tota la realitat de la pagesia, amb tot aquest entorn on la gent jove ha estat poca, s'està continuant amb les terres i hi ha cert, a veure, com ho diria, nosaltres creiem que podem fer molt per ajudar amb una agricultura més regenerativa, ajudar a transicions orgàniques de moltes de les parcel·les i també de fer acords més que ajudin al pagès a prosperar. No? Creiem que és un sector doncs, on hi ha molts moltes cadenes de distribució que al final s'acaba generant doncs, una retribució molt, molt desfavorable pel pagès. No? Aquí a la comunitat també, ara baixaré els temes un a un, doncs treballar amb col·lectius amb risc d'exclusió o amb discapacitat psicofísica i també baixar polítiques doncs, per assegurar la igualtat de gènere i també la diversitat laboral i aquesta contratació inclusiva. Si entrem, doncs el que diem, no? Primar aquests productors de proximitat i treballar perquè aquestes relacions de proveïdors siguin molt més sòlides. I també a Lleida estem amb un projecte molt maco d'impulsar, ajudar a pagesos joves a poder tornar al camp i que sigui rentable i puguin fer d'això el seu modus de vida. Esperem que aviat puguem reprendre totes aquestes activitats i poder incidir a la comunitat on operem, no? I on creiem que podem aportar més, que és aquesta província de Lleida. Col·laboració amb col·lectius amb discapacitat. Treballem des de fa temps amb ASPROS per certs processos industrials de l'Obrador. ASPROS està molt instaurat a Lleida i tenen un centre especial de treball força gran. I ells ens ajuden amb certes activitats molt manuals i mecàniques de l'Obrador, com pot ser el muntatge de les caixes online o unes enganxines que hem de pegar. I per altra banda, els restaurants doncs, hem treballat amb, i esperem tornar a iniciar programes d'aquestos, amb Barcelona Activa i Incorpora de la Caixa, amb aquests programes per incentivar la inclusió laboral de col·lectius amb risc d'exclusió, com poden ser parats de llarg termini, joves sense formació, immigrants. I oferim com ho fem, doncs ells fan la capacitació teòrica, nosaltres la pràctica, les nostres instal·lacions i molts d'ells doncs, es queden a tenir la primera oportunitat laboral amb nosaltres. Medi ambient aquí ja al final és un dels apartats on es pot treballar més, on us puc explicar més perquè molts d'ells són molt més amb polítiques i amb establir processos, no? Que visualment no us ho puc ensenyar tant a la presentació. Medi ambient, important, dintre del que parlàvem, no? Del producte, intentar aquest producte local i de temporada al màxim possible. I nosaltres que treballem amb peix, sols amb peix blau, intentar assegurar, ja que no és peix d'aquí, que sigui peix de pesca sostenible. I amb això entenem que sigui d'espècies marines, poblacions marines que estiguin en estat òptim i també amb sistemes d'extracció que no afectin negativament a l'ecosistema del peix en qüestió. Nosaltres treballem sol amb salmó salvatge d'Alaska, que és una de les poblacions més saludables del planeta i és una de les pesqueres més reconegudes a nivell sostenible. No? Ells fan tot el resseguiment dels peixos amb tot el remonte dels rius, esperen monitoritzen que hagin fet tot el desueve, ja ho sabeu, no? que hagin pogut doncs, sí, fer el desueve, llavors és quan es treuen aquells peixos assegurant tota la continuïtat d'aquesta població. Nosaltres treballem amb producte internacional, no tot el que treballem és local i de temporada, realment hauria de ser el millor, però sí que hauria de ser el més convenient per medioambientalment pel planeta, però per totes les produccions treballem molt el plant-based, el gluten-free, amb el plant-based, per exemple, es fa amb el coco, també treballem amb açaí. En aquest cas, doncs, el nostre compromís de saber com funciona el proveïdor d'origen i que tingui un treball ètic i que aquest producte doncs, tingui darrere una certificació responsable, no? Com és el fair trade, del seu procés i sobretot les seves condicions laborals. Seguim amb medi ambient. Nosaltres treballem amb energies renovables. El 2019 vam fer tot el canvi d'operadors i estem al 80% el 2019. Actualment al 95% i bueno, el repte és poder també ser productors d'energia. Esperem que en breu puguem fer aquesta instal·lació i tindre també autoabastiment d'energia fotovoltaica a les nostres instal·lacions. Un dels reptes que tenim també per la següent certificació és tindre tot l'estudi de la nostra petjada de carboni i dels nostres productes i poder començar a treballar doncs, per reduir, per l'objectiu de poder arribar a ser carbon neutral algun dia, que a mi em faria molta il·lusió, perquè crec que és una feina important, però bueno, l'objectiu està allí. El residu és una part molt important de l'activitat econòmica i de l'activitat alimentària. En aquest sentit, us he posat aquí, bueno, en aquest sentit fem molta capacitació dels treballadors per a que facin una bona gestió i estem mirant solucions. Estem en un projecte per tindre una màquina compostadora al nostre obrador. Hi ha una màquina, sí, el que fa és compost a partir del residu orgànic, o sigui, són unes màquines que tot el residu orgànic que l'obrador en fem moltíssim, fem, sembla que era una tona mensual, fem molt residu orgànic. Al final no preocupa tant, però sí que és veritat que les plantes compostadores estan agotades. Moltes parts no es poden compostar directament s'enterren, doncs poder nosaltres gestionar aquest residu orgànic i generar compost amb aquesta màquina que fa tot el procés i aquest compost poder-lo donar als pagesos amb els que treballem. Bueno, seria un projecte dels que estem, encara no s'ha materialitzat. I aquí us posava el cas d'uns snacks que vam fer a partir del residu dels nostres sucs colprès. Nosaltres fem la pressió en fred, aquests sucs doncs es queda tota la fibra de les fruites i les verdures, una fibra de gran valor nutricional, i amb aquesta hem començat a treballar-la, convertir-la en farina i després en uns snacks que fem fornejats i que són molt saludables i d'alguna manera li donem una segona vida. S'ha d'anar pensant en com anem tancant els cicles per reduir els nostres residus, no? Avancem. L'aigua d'osmosis l'hem treballat molt als nostres restaurants. Sabem tots a Barcelona que l'aigua doncs, organolèpticament no és molt bona i això suposa molt transport d'aigua embotellada, amb el que suposa emissions, i també molt ús d'envasos d'un sol ús, que és encara més preocupant. Nosaltres a tots els restaurants vam ser molt pioners en instal·lar aquestes instal·lacions d'osmosis i poder servir l'aigua depurada a les mateixes instal·lacions i amb botelles reutilitzables. El procés d'osmosis genera molt residu. És a dir, per depurar, per exemple, un litre d'aigua, un litre d'aigua es desperdicia, que es queden tots els minerals i tot el que treus, i per no fer tant desperdici, doncs tota aquesta aigua la recirculem per a les descargues dels lavabos. Bueno, és tot un tema que hem estat ideant amb l'aigua per intentar evitar aquest ús d'aigua embotellada i també evitar el desperdici. Tenim un procés de recuperació d'aigües pluvials per nostre hivernacle. Alternatives a les proteïnes vegetals és un dels nostres grans treballs, també molt relacionat amb el medi ambient, amb buscar alternatives, no per deixar de consumir carn, sinó per reduir el consum. Al final, la carn sí que és els productes animals i els seus derivats són els que més proteïna de qualitat ens aporten. Llavors hi ha una gran búsqueda i investigació d'alternatives a la proteïna animal. Nosaltres estem treballant el pèsol, la micoproteïna, que seria dels bolets, o la proteïna de les algues, i també estem treballant per idear alternatives al consum de la carn, com són productes com hamburgueses o els formatges plant-based. Aquí teniu a la foto aquests nachos que es venen a dia d'avui al Fax en Quela, amb aquest formatge que el fem nosaltres, el que són les, aquesta carn vegetal també de producció pròpia. I en aquest sentit doncs, ens han donat el, la insígnia de PIME Innovadora i tenim dos projectes de CDT oberts per investigar amb tots aquests nous productes que creiem que són necessaris per l'alimentació de, del futur, dels propers anys. Els envasos. Aquí tenim un gran tema a la indústria alimentària i és els envasos d'un sol ús. Aquest tema personalment és dels que em preocupa i em fa ballar més el cap perquè amb la indústria alimentària és força complicat. Als restaurants ho hem treballat molt, el takeaway ha vingut per quedar-se, ho sabem, no ho sé, crec que és una evidència i la pandèmia n'ha fet més de que fer créixer el consum amb aquesta modalitat de takeaway i és bueno, envasos d'un sol ús. Als restaurants aquest el tenim bastant ben solucionat, hem treballat amb envasos que tots són compostables, inclús aquests cartons tan brillantets que tenen normalment aquestes capes de plàstic per les salses, perquè no impregnin el cartró, doncs són de PLA, d'aquest producte vegetal que es pot compostar. I ara, recentment, també als restaurants estem treballant amb la plataforma Boomerang, que són aquests envasos que teniu aquí, que són retornables. És una plataforma que tu t'arriba l'envàs i després l'usuari l'has de retornar amb alguns dels restaurants de la xarxa durant 15 dies. I d'aquesta manera no estem utilitzant envasos d'un sol ús, sinó estem incentivant l'envàs retornable. A la planta. El 2020 vam ser pioners en l'utilització d'envasos compostables d'alta barrera amb caducitats llargues. Aquí es complica més, no? Quan entrem a la indústria alimentària, els restaurants ho consumeixes al moment, però quan entrem a aconseguir grans, altes, llargues caducitats i protecció d'alta barrera microbiològica, és molt més complicat. Nosaltres hem treballat amb aquests films, hem invertit molt, ens ha portat molts problemes, el cost és més del doble que el plàstic estàndard. Moltes màquines no estan adaptades, molts films s'obren, queda moltíssim per fer i bueno, nosaltres estem apostant per això, invertint i amb algunes categories ho podem fer, com són els nachos, els ketchup, les granoles, aquest film biodegradable ens està funcionant bé. El tenim plantat a l'oficina amb un test i s'està degradant totalment, l'anem mirant un cop al mes, cada dos mesos. S'està desfent, és brutal, però bueno, també és un repte per la indústria, tant a nivell processos econòmic i de seguretat alimentària. Hem tingut de fer moltíssimes proves per fer-ho possible. Tot i això, no podem prescindir del plàstic, és una realitat en moltes de les nostres categories, com podria ser els sucs, colprès, els plats preparats que us ensenyava abans. No hi ha alternatives encara amb aquesta alta barrera amb certs productes. Van sortint cosetes, s'han de fer moltes proves. Llavors, en aquest cas, ens comprometem a fer anar RPET al màxim possible. Tampoc no és la millor alternativa perquè el mercat no t'ofereix RPET, està saturat. Hi ha molta més demanda de RPET, que és el plàstic d'origen reciclat, que el plàstic que hi ha. No? Sembla ser que tot el sistema aquest no està funcionant molt bé. Això seria un tema per parlar hores i hores. En aquests casos sí que ens comprometem a fer anar plàstic monomaterial, no? També un altre tema és que tots els envasos que nosaltres tirem molt voluntariosament al contenedor groc doncs no es poden reciclar perquè estan fets de molt materials o de materials plàstics que no permeten la reciclabilitat. En aquest cas sí que bueno, tenim aquest compromís d'utilitzar envasos que siguin monomaterial i que es puguin reciclar i també el compromís de col·laborar o d'apostar per el millor avanç sostenible amb aquest aspecte, sempre que sigui possible. No? I amb això continuarem invertint perquè penso i desitjo, crec i desitjo que serà dels sectors que avançarà més en els propers anys, alternatives al plàstic. Reciclem les ampolles de vidre de la kombucha a les nostres instal·lacions. I bueno, una mica el que us deia, no? Compromesos amb donar suport a la tecnologia, amb tots els avanços per a millorar processos d'agricultura, de conservació d'aliments, de gestió de residu i d'envasos, sens dubte. Per últim, ja estic acabant, nois? Vamos bien. Clients, clients, en aquest sentit, doncs promoure una dieta saludable pels nostres clients. Donem molt suport a la formació i divulgació, ara us ho explicaré. I productes segurs, intentar cobrir necessitat alimentària dels nostres clients. ¿Vale? Com us deia, doncs nosaltres apostem per aquesta dieta, això ja hem parlat molt, perquè creiem que és la més saludable també per les persones. Processos de cocció, també no fem anar el procés fregit i també mirem molt els processos en l'obrador, és a dir, no estem fent cap pasteurització perquè creiem que el valor nutricional minva molt i intentem cuidar doncs, això d'oferir els màxims nutrients a les nostres produccions. No? Seria el cas, per exemple, els kale chips són uns kale chips deshidratats en lloc de fregits o els sucs colprès estem apostant per les altes pressions en lloc d'una pasteurització. Pel que fa a les problemàtiques alimentàries, l'altre dia em van dir que esperen que amb els pròxims 10 anys el 50% dels nens que naixin naixeran amb alguna intolerància o al·lèrgia. M'ha posat les mans al cap perquè tots els que ens dediquem a l'hostaleria sabem lo difícil que és gestionar això i a la indústria alimentària, però bueno, és una realitat. Suposo que serà per tot aquest menjar tan industrial dels últims anys, jo no sé quins temes serà, però segur que té a veure amb la macrobiòtica intestinal i molts temes, però és una realitat i nosaltres amb el nostre projecte doncs atraiem molt a gent que busca productes vegans perquè és intolerant a la lactosa o perquè busca molta pastisseria on no hi hagi sucre o que són celíacs, no? En aquest sentit, intentar treballar al màxim per oferir alternatives segures. Ens han certificat a l'Associació Celíacs Sense Gluten de Catalunya i de Madrid, dos dels restaurants, i oferir aquestes alternatives a lo que creiem que és una necessitat per a molts clients. Per últim, la divulgació del coneixement. Nosaltres, doncs, abans de la pandèmia, ara ho hem parat, ho reprendrem aviat, fèiem una xerrada gratuïta al Flax & Kale un cop al mes, l'han fet durant molts anys, han vingut nutricionistes potentíssims, era una xerrada gratuïta pels clients i venien nutricionistes a parlar de diferents temes. De la mateixa manera, espera, us compartiré això, que és maco. De la mateixa manera també... Durant el 2019 vam fer una campanya de formacions a les escoles, a nens petits, sobre ensenyar-los a menjar menys empaquetat o ensenyar-los una mica de nutrició, d'una manera que fèiem amb jocs i així, era molt xulo. A veure, aquest és el que us deia, les Flax & Kale Talks estan penjades a YouTube, aquesta voluntat de divulgació, aquí ho teniu, el canal de Teresa Carles, doncs vam fer... Tenim penjades 33 xerrades doncs, que venen nutricionistes a parlar de diferents aspectes, des de suplementos naturals per a deportistes, alimentació i fertilitat, salut hormonal, hi ha moltíssima informació i molt maca aquí. A veure, ara tinc de tornar. Aquí. I torno aquí. Ara sí. I amb això, vale, també en l'apartat de clients parlaríem molt d'enquestes de satisfacció de clients, que ho estem començant a treballar. Bueno, el dia d'avui jo crec que això ha canviat molt i al final sembla ser que el canal de comunicació són les redes socials i s'han de tindre molt en compte i s'han de doncs intentar treballar tota aquesta informació que t'arriba al seu client, que moltes vegades doncs, te dona molta informació de quin camí seguir i de quina manera adaptar-se als seus interessos i a les seves necessitats. I una mica aquest és el resum que jo us he preparat sobre l'estàndard B Corp. Podríem baixar moltes més coses, ampliar-ho, al final és el que us dic, és un petit resum. No som perfectes ni molt menys, ens queda moltíssim a fer. La pandèmia ha fet mal, no us enganyaré, però creiem en que és necessari un altre model i creiem plenament que el canvi serà possible si tots formem part d'ells. des de les empreses, les administracions i òbviament, el client i el consumidor amb la seva voluntat de compra. Si teniu preguntes, encantada. I també us deixo aquí el meu LinkedIn i el meu mail per qualsevol cosa. Doncs estic oberta a escoltar-vos o a compartir el que sigui. Moltes gràcies. Espero haver-vos pogut aportar alguna cosa dintre de tot i res. Merci.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mar. Superinteressant. Tots els projectes que esteu tinguent en marxa aquí al Teresa Carles i a nivell de sostenibilitat molt, molt interessant, tots, bueno, tota la línia de projecte. Jo entenc que al final el fet de tenir, suposo, aquest espai de l'obrador és el que també, no?, us ha pogut fer també tenir aquesta part, que hagi més aquesta part d'investigació, etc. Jo recordo quan us vaig conèixer a Barcelona, que éreu com una miqueta, no? Ostres, el primer restaurant així és més vegetarià i, bueno, encara no se sentien gaire tot el tema de flexitarians i els pescaterians, etc. I era com, no?, la part aquesta més, una mica més moderna a nivell de gastronomia i a dia d'avui s'ha convertit, no?, com en un referent a nivell gastronòmic en el sentit, doncs, de les dietes saludables. Llavors, de moment no hi ha preguntes. He pensat aquí en el xat jo abans quan estaves comentant el tema del B Corp a la pàgina web de l'assessment.
Sí, el que dius tu, l'obrador, sens dubte, també és una de les nostres... És un dels nostres eixos principals i a dia d'avui també ens permet obrir-nos amb aquest producte que podem arribar a més gent, no sols amb hosteleria, amb aquests nous canals, i sí que ens permet també moltes activitats relacionades amb la sostenibilitat. Això per nosaltres va ser una gran decisió, perquè teníem l'obrador a Lleida, però nosaltres vam començar a créixer molt més a Barcelona, no? I era com... L'obrador se'ns va quedar petit, ens havíem de moure, sí o sí, i era com, ostres, busquem un lloc a Barcelona, no? Creixem allà, és a dir, està més a prop, ens fem un fart de pujar a Barcelona a Lleida, però d'alguna manera teníem tot l'equip format aquí, veiem tots els productes, teníem tots els proveïdors, i era com, ostres, com marxarem de Lleida? Hem nascut allí, sembla que tenim el restaurant també, no? Però, ostres, estem molt més establerts a Barcelona. I aquest poder mantindre i tindre aquesta relació amb aquesta comunitat i amb tot el que està passant i amb l'entorn pagesia, doncs ens permet moltes vies de treball i és molt xulo, la veritat.
Mira, la Silvia Olet a la universitat diu, has parlat de l'impacte de la pandèmia que en el sector de la restauració ha sigut molt i molt gran, no? Diu, creus que influirà en positiu fent que alguns restaurants comencin a plantejar-se qüestions relacionades amb sostenibilitat o creus que després tot seguirà igual?
A veure, jo crec que personalment penso que la pandèmia, ho he estat llegint molt, ha obert en general al consumidor encara més la preocupació sobre el medi ambient i la sostenibilitat. Espero que quan tot se recuperi, verdaderament cada vegada anem caminant cap a aquesta necessitat, ja sigui sol, si ja no és per voluntat o per convenciment, sinó per adaptar-nos potser al nostre consumidor. També pot ser un dels motius. Hi ha una qüestió clau, que és que també l'empresa, primer de tot, ha de ser sostenible econòmicament. I jo penso que ara moltes empreses d'hostaleria tindran una etapa de la travessia del desierto, perquè realment l'impacte ha sigut molt i molt gran. Espero que després d'aquesta recuperació puguem caminar tenint molt més en compte a tots aquests temes, perquè de fet aquesta pandèmia sembla ser que ha augmentat aquesta preocupació per sostenibilitat. Per altra banda, també hi ha tota una agenda europea que si bé ara potser s'ha congelat per tota la situació d'emergència, però que avança cap a temes de sostenibilitat que si no arriben per voluntat pròpia, arribaran per normatives i per imposició governamentals, no? Això també crec que anirà passant. Espero que sí, Barcelona està fent coses. Barcelona s'ha posat amb la certificació Biosphere, Barcelona està oferint als restauradors certificar-se en Biosphere de manera gratuïta o està subvencionant Barcelona, que és una certificació de turisme sostenible i hi ha un enfoc en restauració. Anirem veient, estem en un moment realment de tants canvis i tan inestable que jo crec que per passos, primer, recuperar l'hostaleria, que tots els hostalers puguin obrir portes, perquè crec que realment l'impacte per molts és molt gran. Jo parlo per mi mateixa, ja ha sigut tremendo i projectes molt sòlids i establerts en principi. i després sí que hem de plantejar coses.
Bueno, ara és el repte, no? El repte era passar la pandèmia i ara el repte serà, no?, aconseguir, no?, mantenir-se a dintre del sector que, bueno, que és un dels sectors més trepitjats i un dels sectors més afectats, sens dubte. Bueno.
Sí, es parla al consumidor que, bueno, a tots ens ha afectat la pandèmia i es parla que al consumidor li ha afectat molt la seva manera d'entendre i de veure el món i el consum, no? Veurem què ve els pròxims anys. Sens dubte estem en un moment que hem d'estar amb ulls oberts, més creatius que mai, perquè el món canvia, però amb uns nivells que no saps per on venen, no?
Sí, sí, sí. Bueno, tinc la Dolors aquí, que no està connectada, que està a FEDI impartint classes al Marroc i no té prou wifi per poder-se connectar. Digue-li que em sap greu, que estic aquí i que no em puc connectar. Doncs res, si no hi ha més preguntes, donar-vos les gràcies a tots. Moltes gràcies, Mar, per haver-te connectat. Gràcies als que heu estat aquí pendents. D'aquí un parell de setmanes tindrem, espero ja, la ponència en format online a la pàgina web. I res, ens
seguim veient. A vosaltres i bueno, espero, desitjo que us hagi agradat o que hagi pogut ser alguna utilitat i us deixo el meu contacte, qualsevol cosa. Doncs...
Perfecte. Moltes gràcies.
Gràcies.
Merci. Gràcies.